Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya. www.istocat.cat
Porten el micro, jo diria que m'ha baixat. I quan això va estar dit l'any 2005, jo deia que no podien dir exactament qui era Miguel de Cervantes perquè faltava que la família del Cervantes. Avui dic que hi ha aquí, la família, a dins de la família del Cervantes, hi ha dos Miquel. Un Miquel i un Joan Miquel.
I avui dia, doncs, jo estic totalment convençut i m'hi jugaria un testicle.
Us poso de tots per testicle. Un, he dit un, no he dit dos, vull dir una mica de respecte. M'hi jugaria un testicle que el personatge en qüestió que jo identifico amb Miguel de Cervantes és en Joan Miquel, i per tant Miquel de Cervent, perquè de tota la família del Cervent, que sabem estan molt ben documentats, i d'aquest senyor no es diu absolutament res, només es diu una cosa, que diu que va excel·lir com a militar. I vosaltres em podeu dir, i què, no? I què coi m'explica si va excel·lir com a militar? Però resulta que el verb excel·lir floreció. Si jo traduïa excel·lir, no, floreció com a militar. Bé, no he vist cap militar que es convertís en flor, oi? El que passa és que després, quan mirem els llibres sobre literats i quan es parlen obres d'erudits que parlen de literats, sí que es diu que tal literat floreció vall. Al segle XVIII encara es publiquen llibres sobre els escriptors il·lustres que florecieron en el reina de València. Floreció és, m'imagino que, o pels jocs florals, o pel que sigui, ha quedat com una aquesta connotació literària del verb florir, no? Per tant, aquest Joan Miquel, no sabem absolutament res, i això és la contraprova, de tots els cervells sabem coses, i d'aquest Joan Miquel no sabem res, simplement que floreció com algo. I com que tots els que florecen són escriptors, doncs curiosament, doncs és que l'havíem d'atribuir aquí. Estem tot just al començament, i aquesta, com heu vist, és una pel·lícula, un documental que obre portes. No veieu, excepte jo, que faig una mica cara de creure'm el que he dit, no? Tothom fa una cara com, bueno, potser sí, potser no es pot dir, tal vegada hem de comprendre, no? Però jo realment estic convençut que en Cervantes no és el biògraf, és l'escriptor que els seus biògrafs ens presenten i que ens presenta la historiografia tradicional, sinó que és una altra persona. Com aquí també tots diuen, hi ha més d'un Cervantes, doncs si n'hi ha més d'un, l'altre ha de ser el que jo dic, perquè si no, no tindria sentit el que fa. No fa cap gràcia, jo ho dic convençut, o sigui, jo m'ho crec. I bàsicament és això, avui estem fent passos per tirar endavant en aquest enigma, però és clar, així com amb en Colom, que també m'han dit, també van fer un documental, hi ha un segle ben bo de recerques, i tenim tots els arbres genealògics dels Colom de Barcelona, i dels Bertran, i dels Margarit, i de tota la parafernàlia de la gent que l'envolta sobre aquest senyor, doncs no sabem absolutament res, i avui dia tot just estem començant a presentar els dubtes, a presentar les esquerdes, a presentar possibilitats de recerca, a presentar vies d'investigació, i clar, us convido, en la mesura que pugueu, les forces us ajudin, la ment us hi acompanyi, els diners hi col·laborin, doncs també a ajudar-nos d'alguna manera, perquè és apassionant sentir-se còmplice directe o implicat directe en la recuperació de la història. És molt diferent, oi, llegir-se els llibres a col·le que sentir-se per primera vegada protagonistes de la recuperació de la nostra història. La perspectiva és diferent, i la vivència també. Per tant, jo d'alguna manera us convido a través del documental, però també a través de la vostra pròpia experiència vital, a col·laborar en aquest acte tan interessant per la nostra pròpia perspectiva psicològica i espiritual, que és col·laborar amb la restitució de la veritat dels fets. Em sembla que això és apassionant si tots ens agafem cadascú de nosaltres com a protagonistes. Hi ha moltes maneres de fer-ho, però aprofitant que sou aquí i que no us podeu escapar tan fàcilment, doncs jo us ho volia comentar, no? Estem al començament i també de tots depèn que això s'encalli. Depèn també de la premsa, no sé si ha vingut algú, ui, sabeu si ha vingut algú? Bé, ja ho deia, ja, que la premsa està una mica magra, està una mica tocada i tot això espanta, encara que ens sembli que no, espanta. Jo penso que resituar-te a la realitat, no en els contes de fades, situar-te a la realitat i assumir que som part d'una nació genocidada i que ens hem salvat per pur miracle, que som aquí, podem parlar tranquil·lament en la nostra segona llengua, perquè el català, encara que, perdoneu que foti aquest rotllo, però és que aprofitant que sóc aquí, no?, i que esteu tan quiets i que no em moveu, que podem parlar tranquil·lament en català, doncs això és un miracle de la natura, perquè pobles com el nostre, que han sofert el mateix, ja no existeixen. Per tant, cal assumir la realitat, i això de vegades costa una mica. Doncs també cal assumir que vivim en un conte de fades pel que fa referència als referents culturals, literaris, històrics que vivim, no? Aleshores, jo penso que això és dur i que costa denunciar-ho, no? Però vaja, no hem vingut aquí per parlar de les meves cabòries, sinó per parlar de la pel·lícula i dels seus... Sí, sí, i se m'ha escapat, però és que volia dir, i dels seus continguts polítics, que no fem broma, no és allò que diu, que tiene que ver el futbol con la política, home, tot. Que tiene que ver la religió con la política, tot, no? Doncs què ha de veure el cinema amb la política? Tot, no? Per això nosaltres no hem tingut accés a la nostra cultura, per això no hem tingut accés a seleccions esportives, i això per no tenir una conferència episcopal pròpia, no? Bé, pel que sigui, tot està polititzat. Doncs sí, aquesta també, amics i amigues i descreguts, aquesta també és una pel·lícula política. I comencem a assumir-ho. Comencem a assumir que els hi comencem a creure una mica això, ho explicareu i us insultaran, us enriuran a la cara i us titllaran de terroristes. Sobretot, no digueu que heu vist una pel·lículeta. Digueu que heu vist una pel·lícula, perquè si dieu que heu vist una pel·lículeta diran, ah, pel·lículeta està relacionada con ETA. I tindran raó. Per tant, comencem bé. Passo la paraula en David i després, si voleu fer comentaris, us el passaré.
No, bé, jo... La meva manera de parlar ha sigut poder realitzar aquesta feina, muntar-la, que són 13 hores de gravacions amb les 15 persones diferents, s'ha hagut de deixar de banda molt de material, perquè clar, havíem de fer una pel·lícula que es pogués aguantar i no la Bíblia. És, com ja ho he dit, i ell també és un petit tast, per adonar-nos, com a mínim, que la història oficial que ens expliquen té tan poc sentit com moltíssimes altres coses, no? I que ens hi hem d'enfrontar una mica cada un, i heu de pensar que això que ell mateix deia de que us poden tillar de bojos, aquí no certifiquem res, perquè fins que no trobéssim el Quixot de Barcelona escrit en català, podem anar parlant, podem anar buscant, però bueno, ells sempre ens ho negaran, ells tenen el poder polític, etcètera, etcètera, els mitjans de comunicació i una maquinària d'estat imparable, i què podem fer, no? El que podem fer és això, presentar dubtes, i per mi és tan lògic poder presentar dubtes sobre en Cervantes, que com la gent diu que hi ha una teoria de conspiració amb els atemptats de l'11 de setembre, o amb moltíssimes altres coses, per què no? Per què no? És que els catalans no ens han fet conspiracions? Aviam, siguem una mica seriosos. Que dos segles de la nostra història no hi hagi ni un llibre de literatura en català, quan precisament les nacions estan oprimides, els seus artistes és quan publiquen més, és quan creen més, i nosaltres ens hem de creure que si érem decadents i tothom escrivia en castellà? Aviam, siguem seriosos, sisplau. Reflexionem una mica, no ens ho hem de creure tot, no ens hem de creure tampoc tot el que hi ha en aquest documental, però bé, siguem una mica seriosos. A part d'això, jo puc parlar una mica de la part tècnica, o si voleu fer alguna pregunta, però suposo que tampoc no us importa molt, l'important és el resultat, i bé, si voleu fer alguna pregunta, en Jordi o jo podem contestar com vulgueu.
En Cervantes tenia simbòlic o no a la nevera de la cuina?
Pot ser. No, jo volia saber si hi havia si havíeu fet alguna entrevista o li havíeu demanat en el Paco Rico, Francisco Rico Manrique.
Sí, sí, el vam entrevistar perquè jo no volia excluir ningú. Aquí no s'ha censurat res, no és la meva pràctica ni la meva teoria. Vam anar-lo a veure, es va molestar una mica perquè li parlava català, però jo vaig seguir parlant català.
Un moment, jo em conec que tenia 10 anys.
Quina llàstima, no?
A casa seva no puc parlar català.
Jo sí, jo vaig parlar català i molt bé que vaig fer, no? Em va mirar una mica malament, però jo també... Però bueno, suposo que va haver de callar. Han acabat l'entrevista feta amb les seves maneres normals, de mala educació, etc. Em va demanar veure la pel·lícula per firmar si volia sortir-hi, no? I jo no em presto aquests jocs de censura i de... No m'hi presto. I llavors vam decidir que tampoc el que deia era gens interessant, i no aprofundir en res perquè suposo que em va calar una mica, i llavors vam preferir que no sortís.
Els serveis aquests són catalans o valencians?
Són... Què voleu dir amb això?
No, vull dir si són del Principat o són del Regne de València.
Ah, no, són del Regne de València, però com tothom sap, al segle XV i segle XVI es parla de catalans de tot l'àmbit i de la nació catalana. Jo per això dic que és català de Xixona. No dic que és valencià, perquè valencià és molt confús. Província, regne i ciutat. I avui dia està molt polititzat això. També, igual, com que ells ho polititzen, doncs jo també, no? Vull dir que si ells diuen que no té nada que veure valencià no que no català, jo dic, doncs sí, hi té a veure, no? I aleshores... doncs és català i en tot cas ja puntualitzarem de quina part de la nació catalana, no? Això és de Xixona. Els servents són de Xixona. Bé, de fet hi ha un llibre, per qui no, deixeu-me que us faci propaganda, hi ha un llibre d'en Josep Guia, personatge totalment polititzat, ja ho diu el nom Guia, gairebé messiànic, no? Però es diu València, 750 anys de nació catalana, i fa espaurdir la quantitat de referències que ha trobat als segles 14, 15, 16, 17, 18, fins al 19, on arreu en els valencians els diu catalans amb gran naturalitat, no? I jo entenc que si diferenciar València de Catalunya, això està preparat i premeditat des del govern espanyol, doncs jo no vull polititzar-ho, per tant segueixo les normes de les pautes que hi ha i que hi ha hagut en tota la història de la nostra nació, no? Aquell noi que té el braç, té una rampa o és que no para de demanar la paraula, no? O fa propaganda del desodorant? No, ja ho he vist.
Jordi. No, volia dir una cosa sobre el que has dit de la Conferència Episcopal Catalana. El primat de Tarragona, quan fa la presa de poder, diu explícitament que no renuncia a ser el primat d'Espanya que li van treure. Si el primat d'Espanya era el primat de Tarragona, fins que algun rei d'aquests li va treure, però avui dia, l'últim que va jugar al seu càrrec, va dir, i no renuncio a ser el primat d'Espanya que em pertoca històricament.
Gràcies per l'apunt. Gràcies, però... Sí, què fem? Sí, per la teva.
És perquè hi ha un llibre d'un musicòleg. Hi ha un llibre d'un musicòleg, Miquel de Perol, que parla dels temes musicals que surten al Quijote. És més que res per donar la informació.
Sí, doncs després... Amb... Tu vens per conèixer a través d'en David, a través de...
Aquest llibre està al FESIC,
doncs...
el Consell de Nacions Científiques. Jo l'he tingut a les mans, però la queria tornar, però tot el que ha arribat.
Sí, gràcies. El que passa és que jo, això em ve una mica gros, això, això sembla una broma, no, però em ve una mica gros i simplement el que jo he fet és un tastet, no he llegit tota l'obra completa, ni totes les biografies, ni tots els estudis. Aleshores, jo sé que hi ha llibres sobre la cocina del Quijote, la música del Quijote, les mujeres en el Quijote, les hijas de Cervantes, i entenc, jo he fet com una cura d'humilitat i reconec que no es pot llegir tot. Ara, si tu penses que per aquesta recerca això ens pot ser d'utilitat, collonut, no? Però, si no, doncs jo hauré de filtrar, ho passaré per un sedàs, no? O tu l'has llegit, aquest llibre?
Sí, perquè he fet un estudi amb Nicolau Gust i vaig fer un concert al fons d'aquest llibre.
I què hi ha? Què hi ha d'interessant?
A veure, jo crec que millor és que el veig, no? No, que crec que el millor és que tu el vegis, el fullegis i vegis si t'interessa alguna cosa o no. És un llibre escrit al, no sé si als anys 30, 1930 por ahí, i fa referències de, per exemple, els romances que cita el Quijote, Mis arreos son las arras, Les armes, Mi descanso es pelear, etc. de que eren romances que del romancero popular que es cantava llavors. I aleshores hi ha hagut estudis sobre això, de com podia sonar aquesta música, i si i bé, i altres temes també sobre sobretot molts temes també de la bé, moros i cristians, de romances que parlaven d'això i de les tonades. I aquest musicòleg el que fa és escriure aquestes melodies, i quan s'han fet concerts ara amb l'aniversari del Quijote i tot això, doncs concerts del Jordi Savall i d'altra gent que es dedica a la música antiga, doncs han agafat aquests temes. I en, per exemple, en el meu concert doncs també ho vaig fer així, no? Però evidentment només em vaig fixar en la música, però vull dir, pot ser que et pugui interessar. És un llibre que existeix i que és un musicòleg molt, molt important dintre del panorama català.
El llibre va ser molt castellà per això, eh?
Jo el que volia dir és que veient el documental m'ha sortit un dubte, i és que s'afirma que l'obra de Cervantes va ser traduïda per un censor, però després Mario Serra exemplifica una sèrie de catalanades a l'obra, i llavors el que no m'acaba de quedar clar és com pot ser que un censor que va traduir l'obra, que era castellà, pogués cometre catalanades d'aquest tipus. M'entens? És un punt que no m'acaba de quedar del tot clar.
Bueno, de censors n'hi ha molts en l'obra del Quixot. Em sembla que n'hi ha 5 o 6, oi, Jordi?
Que supervisen.
Hi ha 6. Però que fos castellà tampoc ho sabem. Podria ser català. Clar, és que si és una traducció, ha de conèixer el català. Entens? I aviam, de paraules que s'escapen a tot arreu.
No, a veure, és el més normal. Tots de nosaltres, quan fèiem els treballs a màquina o com copiem un text, quan acabes dius, hosti, mira, aquesta línia l'he escrit dues vegades. Aquesta paraula l'he deixada en la llengua original. O he mantingut una... Si tradueixes de l'anglès, m'entens, bé, jo quan comences a parlar en anglès et diuen no tradueixis del català, saps? Perquè per dir, anem a fer un cafè, tu dius let's go to make a coffee, no? I diu, no, i el tio, què dius? Com fer un cafè? No, to have a coffee, no? Doncs això mateix és el que fa un traductor. Surten paraules literalment catalanes, o sigui que s'ha deixat de traduir. A més, en Cervantes diu que ho ha fet molt ràpid, em sembla que diu en 4 mesos ha traduït tot el megatotxo. Per tant, has d'anar al... Has vist alguna vegada aquelles pel·lícules en què hi ha una amanuensa que escriu... abans era mà, ara a les pel·lícules de judicis que jo he vist als Estats Units, a Catalunya encara no n'he vist cap i no he tingut encara la sort d'anar amb un megajudici d'aquests, hi ha uns senyors amb com uns taquígrafs que van abans que s'inventés la gravadora, que anaven fent i pensava, què fan aquests senyors? I llavors, unes senyores així, com una cara de petrificada, i anaven, tot el que es deia ho anaven gravant. Abans d'aquesta mena de taquígrafs eren els amanuenses, que estaven allà, i les tortures, és acollonant veure transcripcions de tortures. Escriuen, ai, ui, ai, per Déu, no, aquí no, i ho tradueixen tot. Aleshores, hi ha coses que la traducció se'ls escapen i això és veritat, no sabem ben bé encara, dic que som als inicis. S'hauria de fer un estudi supermeticulós de la llengua, passar-la per una mena de sedàs sintàctic. Aquí és veritat això que diu, el que diu en Màrius Serra, que a més, en Màrius Serra, Màrius, ets aquí? Vale, fantàstic. Doncs en Màrius Serra ho va treure, fantàstic, no diré res dolent, però simplement aquest llistat que anava seguint està penjat a la nostra pàgina web, no? Vull dir que no és cap misteri, però vull dir que s'hauria d'haver fet d'una forma molt meticulosa, i allò que ell diu del fili-fili, resulta que tot això és en castellà, i resulta que el Quixot es comença allà a esbarar recitant uns textos d'una musa que es deia Fili, i Fili amunt i Fili avall, i Sancho, que no té ni idea de literatura, que no ha llegit mai un llibre, que no sap ni escriure ni llegir, i diu: ¿De qué hilo me está hablando vuestra merced? I l'altre diu: ¿Cómo que de qué hilo? Sí, del hilo que hace un momento comentaba. Y la de, no, de hilo no, fili. Estoy hablando de fili, zoquete. I clar, i tu dius, aquesta, entre hilo i fili, no hi ha cap dubte auditiu ni fonètic. Entre fil i fili, o entre fili, és fil i, oi? I ell podia ridiculitzar amb un paio que no s'entera de literatura i que confon el nom d'una musa clàssica amb un capdell de fil. Té molta gràcia si la confusió és en català, en castellà no té cap gràcia. O fins i tot una altra, encara que aquí no surt, però que a mi em sembla totalment categòrica i que només té sentit si és una traducció. En el moment de la crema de llibres, estan agafant un llibre, què és això? Vinga, a la foguera. Què és això? Hòstia, el tirau-lo blanc. Ui, aquest no, que és el millor llibre del món. Guarda. I això, a la foguera, i a la foguera. No, aquest guardem-lo. I arriba un moment que diu... ¿De quién es ese tonel? ¿Quién? Sí, perdona, gràcies. Hòstia, aquest amic alemany que em persegueix, aquest tal Alzheimer m'està provocant ja una pèrdua de memòria, no? Sí, ¿quién es ese tonel? Sí, com diu? No, doncs, ¿quién es ese tonel? Diu, surt, ¿quién es ese tonel? Rico, nota, a peu de pàgina. Seguramente alusión al grosor del libro, que por cierto era muy delgado. Bé, què passa aquí? No estem parlant de llibres perquè parla d'un tonel. I per què diu quién es ese tonel? Seria quién es ese gilipollas, o quién es ese vecino, o quién es esa mujer, perquè el quién en castellà és per persona. Què ha passat aquí? Aquí ha passat un error de traducció. ¿Quién es? ¿Quién es? Ese tonel. Ese o ese. Ese o este. Tomell. No? Agafes un llibre d'un gruix petitet i diu, ¿quién es aquest tomell? ¿Quién es ese tomell? Ese tomell és plan, 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 plan. Còpia. ¿Quién es ese tonel? Això ho va fer un català? Ho va fer un castellà? Ho va fer un català amb sentit de l'humor? Ho va fer un castellà que volia... No ho sabem. El que sí que és cert és que quasi segur que quan tu anaves a portar el llibre havies d'anar a buscar alguna mena de censor que no et saquegés l'obra massa fortament. No? Això passava igual, l'Espriu... De l'Espriu també s'ha dit a la postguerra, diu l'Espriu, molta boca, molta poesia, això alguns dels enemics, però res, gràcies, va poder publicar en català gràcies al fet que el seu germà era un feixista. I bueno, i què? Si el seu germà era un feixista, no, però ell va escriure en català. Però vull dir, s'atribueix també a l'entorn familiar el fet que et protegeixin. Doncs jo m'imagino que el segle XV i el segle XVI i el segle XVII hauria de ser igual. A l'hora de supervisar l'obra, haurien d'anar a buscar algú que fes una mica, no, de cuirassa, d'escut, no? I alguna cosa que no sabem, de protecció, no? I que quedés alguna cosa. De fet, en el pròleg... Sí, no? No ho sabem ben bé. Estem aquí, hem tirat quatre trets, no? Si matem algun pardal tindrem sort, no? Però, de fet, això és una mica... és voler aprofitar l'any Cervantes... per dir, diem-hi la nostra, no? Tothom hi diu la seva, perquè nosaltres no hi podem dir la nostra, i per tant no hem fet un estudi allò al detall de totes les incongruències o de tots els errors del Quixot. Estem mostrant algunes peces que no encaixen i donem possibilitats de repensar la història i els textos des d'una via i des d'una perspectiva diferent, però som aquí i més ja no puc prometre més, ni prometo.
Jo tampoc.
Manel.
Trigo o... Bueno, no, és referent a aquell article que va sortir a internet, que li vaig estar cartellant amb ell. Hi ha un irlandès o anglès que pretén saber més català que nosaltres i més castellà que nosaltres. I quan tu vas posar aquella frase de que uno en la corte que decía deum de deo,
ah, sí, no?
I que ho tradueix el Quixot, dice, què quiere decir el deum de deo? Dice, de donde viene. I que tu deies que el deum de deo.
Sí, un segon, Manel, que traduïa ella, fa referència a una altra part també genial del Quixot, que és que es troben a un personatge que diu, respon automàticament qualsevol pregunta. Qualsevol pregunta, i li presenta, aquest tio és un... té respostes automàtiques, i li pregunten, què quiere decir deum de deo, que és el Déu de Déu, no? Llum de la llum, no? Que és del credo, i li pregunten això, Dic perquè tothom... Deum de deo, què vol dir això? I ell respon immediatament, de donde viere.
I això només té sentit, això va dir-ho en Jordi, que només té sentit si el deu de deu, el deu aquest català, doncs aquest senyor que diu que sap més català que nosaltres, diu que em doni el senyor Bilbeny un exemple on es fa servir deu en comptes de doneu, no? I jo li vaig dir, mira, tinc un de molt fàcil, que és dat pel sac. Es pot dir donat pel sac? I després me'n vaig a recordar que el dir l'ai es canta en el d'allò i surt el... Deu-nos abric
dins vostre mantell blau. Si no, a totes les comarques nord-catalanes es fa servir el deu i perdoneu.
Diferents que són iguals i es pot fer servir tant un com l'altre. Doncs aquest senyor, que va ballar a internet, que això, que ben Jordi no l'havia sentit, i quan li vaig dir això, no va callar, va seguir dient que ell seria més castellano que nosaltres, que som uns catalans que no serem castellans. Però bé, són les diatribes que tenien internet cartellans amb la gent.
Però sí, gràcies per treure a col·lació aquesta frase, perquè aquesta també és clau, no? Deum de deo, de donde viere, en castellà no s'agafa per enlloc. En canvi, en català, deum de deu, no? Deum de deu, això, de donde viere. Per tant, el de donde viere és la traducció de... I va respondre deum de deu. Deum de deu, de donde viere. És que només pot ser, això només té sentit si hi havia un original català. Si no, és com una al·lucinació sense drogues.
La Tarragona, no vull dir d'una forma gratuïta, perquè vull informar la gent que la segona part del copiada la va donar el Neil Offset, el primat de Tarragona, i es va imprimir segurament a Barcelona. L'Avellaneda no està impresa a Castella, no està donat el Neil Offset, està donat pel primat de Tarragona. Tinc un facsimil a casa, bueno, ho sabràs, és de Tarragona. Vull dir que l'Avellaneda estigui fet aquí quan primeres i segones parts que són de fora, no té massa sentit que la rèplica es fes a Tarragona. Impresa segurament amb una impresa de Barcelona.
Sí, Francisco Vindel, que és un dels grans entesos en la història de la impremta, explica que aquells caràcters, només els caràcters de la segona part de l'Avellaneda, es troben només a la impremta d'en Cormelles. I a més el Quixot a la segona part és ell que a Barcelona arriba amb una impremta i diu, hòstia, què passa aquí? Estan imprimint la continuació de meva, tu, i com pots saber aquest el que em passa? No. I fa un joc entre el fals Quixot, el mentider i ell que és el real, però està a Barcelona, no és a Tarragona. I per tant el que han fet és desvincular fins i tot en la continuació en una segona part el Quixot de Barcelona i el passen a Tarragona.
Sí, bé, no sé si sabeu que en Serra Vilaró, que era un capellà i arqueòleg que va viure entre gran part del segle XX, va morir el 1969, que va ser el que va identificar que el Quijote de Avellaneda va ser imprès a Tarragona el 1614, va proposar en alguns opuscles als anys 40 que l'autor del Quijote de Avellaneda podria haver estat el rector de Vallfogona.
Sí, tinc el llibre a casa. Per tant, és una possibilitat i com tot requeriria d'un estudi, això, dens, minuciós, contrastant les fonts, les dades. Si algú s'hi aventura, benvingut.
Però
però sí que fins i tot diversos autors han postulat la catalanitat d'aquesta segona part. Sí, em sembla que hem d'anar acabant perquè si no ja quedaria, empalmaríem, no és el que vosaltres penseu, empalmaríem amb la sessió golfa, on contràriament al nom no hi ha mai sexe, tu. Sí. Ho deixem aquí, gràcies per venir, fins demà.